11:20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. En 10 minuts arribarem a 2:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Avui en directe des del Viniu, des de l'edifici del magnífic edifici, el The Factory, el Barcelona New Economy Week, que estarà, bé, està pràcticament acabat, endemà acaba, dia 5 d'octubre, però està en efervescència, amb un èxit total. Tu saps que un esdeveniment d'aquesta magnitud té èxit? I no només això, sinó... És una mica com els camioners. Quan vas a un restaurant i dius... Mira, el pàrquing d'aquest restaurant està ple de camioners. Això és bona senyal. Això és un tòpic, no? Doncs aquí tres coses del mateix. El pàrquing està a rebentar, a vessar. I és el que... I quan entres a aquest magnífic edifici, te n'adones que l'èxit és absolutament total. Barcelona New Economy Week. Si us sembla, farem una miqueta d'història, abans de res, i és que tot això, aquesta viniu, quan tu dius... New Economy Week, la nova economia, però realment estem davant d'un concepte que a vegades se'ns escapa de les mans i dius, va, què és la nova economia? Si jo et pregunto a tu ara mateix, què és la nova economia? Què respon vostè? Ostres, doncs a vegades queda una mica en l'aire, però fem 5 cèntims, grans trets per parlar del que és la nova economia. Tot això va començar durant la pandèmia. Durant la pandèmia, recordeu, en aquell moment que es va tancar tot, que l'activitat empresarial i econòmica es va reduir a mínims, doncs va sorgir el viniu. Va sorgir en aquest concepte, un concepte molt particular d'una pandèmia que no s'esperava, no? Ni s'estava preparat per afrontar, es va improvisar molt. Doncs va crear el viniu com una resposta a una fàbrica d'oportunitats, no? Com una resposta a donar més oportunitats, donar més promoció al que seria el que llavors es va posar i es va quedar sobre la superfície, que era tota aquella economia, aquelles reunions de teletreball, tot basat en internet, a una bona connexió, que allò també va demostrar que Espanya té una gran xarxa de connectivitat, encara que a vegades ens queixem que no arriba el 3G, pues, i estem ja parlant del 6G, no? Però en concepte tenim una gran xarxa d'economia. Doncs això és la nova economia. L'economia basada en la digitalització, l'economia basada en la sostenibilitat, l'economia basada en la salut, l'economia basada en el reciclatge, l'economia basada en el talent i en les start-ups. Aquest seria una altra de les peces claus de la nova economia. Les start-ups, aquestes empreses que surten a una base clara petites, que comencen d'una forma petita, amb petites inversions, i que si la idea té un cala, doncs acaben tenint gran èxit. Això és un exemple de moltes startups. Avui parlarem, un any més, des d'aquest viniu, des d'aquesta Barcelona New Economy Week, parlarem en unes quantes empreses amb tota aquesta filosofia que us estic dient i us estic explicant. Què tal? Bon dia. Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. I com tenim el temps? Doncs he d'explicar que el veranic de Sant Miguel ja s'està passant de la ratlla, perquè avui tornarem a tenir aquesta tarda dues temperatures que oscil·laran, ja ho esteu notant, que fa caloreta, una caloreta pràcticament de ple estiu. Tornarem a tenir entre els 25 i 30 graus arreu del territori. Va, parlaré d'alguna cosa que potser passa avui. Potser que un punt del Pirineu caigui alguna gota. Poca cosa. És per destacar alguna cosa, perquè segurament veureu alguns núvols arreu de Catalunya, però no són núvols de pluja, per entendre'ns. És nuvolositat sense pluja, però el sol bàsicament predominarà i sobretot la calor predominarà, i aquesta serà una tendència que tindrem. I el trànsit, com ho tenim? Doncs preguntem i connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Doncs encara hem de parlar d'alguns punts de lentitud a la ronda del litoral, on hem tingut l'incendi d'un vehicle al túnel de Santander. Ha estat tot obert, però encara hi ha problemes per accedir al nord de la Trinitat, amb 3,5 km a la zona de la Plata Nord, de Santa Coloma, com també des de la zona del Bon Pastor, com comentàvem. A banda, a la C58, lentitud just al nord de la Trinitat, en Santa Manresa, amb una altra topada, i obres a la P7 a l'Ametlla de Mar. Això és tot. Bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Gràcies. tindrem temps de parlar de nova economia, i la nova economia també no està aquí present avui, no parlarem d'això directament aquí amb un entrevistat, però sí és un dels temes que es podria enllaçar, i és la conciliació familiar, i és el rendiment dels que en un futur ens portaran noves idees per fer start-ups i fer créixer l'economia, no? Els escolars, els estudiants. Bé, fa poc ha arrencat el nou curs escolar i bona part dels alumnes que enguany han començat la secundària doncs encara es deuen estar adaptant als nous horaris implantats en aquesta etapa. Vull dir, és matina com si no hi hagués un demà. I bé, coincidint precisament amb aquest inici de curs, hi ha un estudi, s'ha publicat un estudi, aquests estudis que acostumen a dir el que és i que no, el que hauria de ser i no és. En aquest cas, és un estudi apunta que la jornada intensiva, que és l'horari que fan la immensa majoria d'instituts públics, pot perjudicar la salut i el rendiment dels alumnes. És a dir, el que hem fet tota la vida, perquè tots hem anat a l'institut o a AFP, el que sigui, entrevam a les 8 del matí. Jo, amb els meus companys, estava parlant, tots entrevam a les 8 del matí, i era un feinazo. Però als adolescents això no tira. Andrea Gavarró, bon dia, benvinguda.
Hola, José Miguel, bon dia.
Com tenim el tema aquest dels horaris?
Doncs veuràs, actualment el total d'alumnes que fan l'ESO a Catalunya són gairebé 350.000, i d'aquests un 66% fan una jornada continuada, és a dir, totes les hores lectives abans de l'hora de dinar. A més, hi ha més de 5.300 alumnes que segueixen el programa pilot de jornada continuada primària i, per tant, també fan aquest horari. Què passa? Que els experts coincideixen que faria falta molta més investigació sobre la relació entre horaris lectius, rendiment i salut, però els estudis existents apunten que sí que hi ha connexions determinants, no? La punta de la llança és el descans nocturn, especialment en l'etapa de la secundària. Des de la unitat del son de l'Hospital de Sant Joan de Déu es defensa que és important assegurar que els infants, i sobretot els adolescents que tenen un altre ritme circadià, dormin les hores que toquen, si no pot afectar els seus processos cognitius i de memòria, no poden retenir tot allò que han fet durant el dia. Segons experts, la primera contradicció és l'horari d'arrencada de la jornada escolar, doncs els adolescents es comporten com mussols, segons experts. La son els ve més tard i es despertarien, si poguessin, també més tard.
Llavors, una de les solucions clares és no entrar a les 8 del matí, no? Seria endarrerir el començament de les classes.
Exactament. És per això que els responsables de l'estudi insten les autoritats sanitàries, així com també els pares, no? Perquè al final, si veus el teu fill que es va arrossegant pel terra quan arriba de l'escola, doncs instes, no?, que analitzin més en profunditat un d'aquests quatre indicadors, el de l'alimentació, per exemple, perquè, clar, si surts tan tard de l'escola és de dinar tardíssim i s'ha detectat que hi ha una correlació entre obesitat i jornada continuada.
Home, penseu una cosa, penseu que quan nosaltres, els que estem talluditos i fem una certa edat, entrar a les 8 era una qüestió normal perquè tampoc teníem tants inputs com hi ha ara. Aquests estudis diuen que és una mica anar contra natura. Precisament parlem d'això, li fem la pregunta, traslladem aquest estudi, les conclusions d'aquest estudi, a la presidenta de l'Associació Federada de Famílies d'Alumnes de Catalunya, la Belén Tascón, que la tenim al telèfon. Belén, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Entrar a les 8 del matí per un adolescent sembla que és un infern, perquè van mig dormits, no hi ha un rendiment clar.
Sí, bueno, de fet, aquest tema ja fa temps, no?, que està sortint. El que fa la FAC és un estudi, no?, sobre la jornada escolar, no?, en el qual obrim un debat. Un debat perquè, per una banda, hi ha una sèrie de, bueno, en diferents disciplines, Experts que parlen de nutricionistes, neuròlegs de detecció de la son, diguéssim també sociòlegs de l'educació, etcètera, no? Doncs que en diuen, no?, una sèrie de coses, no?, que van millor, no?, per a nivell horari, no?, per als infants com els adolescents, i doncs, per altra banda, doncs, una mica, també els horaris, hi ha un component de que això que és millor, doncs ens va per organitzar-nos també les jornades laborals amb les jornades escolars, amb les jornades, no?, de tot, no?, de tot plegat, no? És a dir, que hi ha, és un tema bastant complicat, no?, i que hi ha moltes arestes, perquè aquí, per una banda, és el que pot ser millor i una altra cosa és el que pot ser factible, no?
Clar.
Però el que està molt clar, en el que tothom coincideix, és que precisament per la regulació de les centres ritmes i teories dels adolescents, doncs amb ells seria molt millor concentrar a les 9, i d'alguna manera doncs fer que aquesta jornada doncs sigui de nou en endavant, no? Clar, aquest seria, o sigui, d'alguna manera el que s'està parlant és passar d'una jornada tota continuada des de les 8 a fer una jornada en la qual inclogui també doncs, el dinar en una hora que sigui més respectuosa, no? Perquè, clar, ara ens trobem que molts adolescents arriben a casa a quarts de... O sigui, surten a 2:30, doncs arriben a casa a les 3, quarts de 4, clar. No? I a partir d'aquella hora també hem de dinar, no? Llavors, doncs, fer que els horaris siguin més raonables, però que això també suposaria, no? Hauria de suposar tot un canvi conceptual, no? Perquè també, per altra banda, el mateix estudi, no?, reflecteix que també el temps de migdia, no?, tant en primària com a secundària, s'hauria de reduir, no?, perquè, clar, tampoc és bo que aquest salut, perquè si no per la tarda, una vegada, doncs, si has desconnectat molt, també et costa una altra vegada tornar a arrencar, no? És a dir, que hi ha un debat, primer, en el que afecta a la salut, no?, dels adolescents pels seus ritmes, no?, que tothom està d'acord que s'hauria de començar més tard, però també hi ha un debat, no?, que s'ha d'obrir, doncs, com inserim dintre d'aquest temps educatiu, doncs, els espais, doncs, per tenir una alimentació saludable.
Clar, el problema, possiblement, és canviar-ho tot ara, no? Perquè sembla que tot això és molt raonable, és a dir, començar més tard per una qüestió biològica pròpia dels alumnes, no?, dels adolescents, en aquest cas, i després, clar, si fem de 9 a 3 de la tarda, què has de menjar? A les 4 de la tarda? És una mica liós, tot això. Sembla de calaix, però sembla que el difícil és organitzar-ho tot, no?
Sí, a veure, el difícil és organitzar-ho perquè, miri, d'alguna manera, i aquí hem de trucar a la porta de l'administració, l'administració no reconeix que el temps de migdia és un temps educatiu. ¿Vale? Llavors, què passa? Que com que no ho reconeix, i de fet això també ho diu tothom, és a dir, quan preguntes a les direccions, quan preguntes al professorat, etcètera, doncs el que es valora que aquest temps de migdia no és un temps que tingui de qualitat educativa, perquè els produeixen molts conflictes, etcètera, que després repercuteixen quan tornen a la classe, no? Llavors, clar, amb tot això, quina seria la composició, no? Doncs que fos l'administració que es fes càrrec d'aquest temps de migdia. De manera que aquest temps de migdia doncs pogués ser més curt. És a dir, en primària el temps de migdia són entre 2 i 2 hores 30. Llavors, clar, quan tornen a la classe, després dels conflictes que han hagut o no, no donen el temps de migdia, doncs, bueno, es produeix que és com començar una altra jornada de nou, no? És un espai massa llarg. Però, clar, si l'alumnat ha d'anar a casa per dinar, doncs ha d'estar un temps considerable, no? Perquè ha d'arribar a casa, ha de menjar, tal, no? Clar, tot això no caldria fer si s'anés cap a un model, no?, en el qual el menjador escolar, el temps de migdia, fos un temps educatiu i que estigués, diguéssim, fos universal i gratuït, no? O tendint cap a la gratuïtat. No vol dir que sigui gratuït avui, sinó una tendència per a la gratuïtat. De manera que tot l'alumnat es quedés. De manera que podíem fer, sobretot a secundària, un temps de migdia que potser fos de mitja hora. És a dir, pots començar a les 9, dinar entre una i dues en mitja hora, no?, i continuar fins que facis les hores de la jornada escolar.
Clar, però per això cal el que estaves explicant tu, una universalitat als menjadors i que tots ho tinguessin. Doncs, Belén Tascón, presidenta de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. Imagineu, és que, perdona, si ara pares a reflexionar, ens aixecaven? Començaven les classes a les 8, però t'aixecaves a les 7 del matí? O com a molt, en funció d'on anaves a estudiar. Bé, començarem parlant ja de teca d'aquesta edició del BNIU, Barcelona New Economy Week, que demà tanca portes. Parlarem, i tenim aquí amb nosaltres ja el Pere Navarro, delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pere, com estàs? Benvingut.
Doncs molt bé, encantat d'estar aquí, com sempre.
Contentíssim, no?
Molt content, perquè, mira, he parlat amb les persones, amb les presentadores que estan als diferents platós, etc. I la veritat és que estan gratament sorpreses perquè hi ha moltíssima gent aquest any, que hi ha molt seguiment de les diferents verticals que estem parlant, estem al tercer dia, i molt contents de la participació, molt contents de l'interès, molt contents de que finalment doncs la gent estigui tan, bueno, tan entusiasmada de participar al BNIU.
Sí, de fet, ho comentava al principi del programa, una de les pistes que això anava molt bé és que el pàrquing estava a tope. De seguida en parlem amb la Pere.
Doncs, doncs mira, fixa't que jo també faig el seguiment del pàrquing.
Estava a tope, Ens ha dit el que estava a la porta de la seguretat, dir, no, és que ha de sortir algú per entre vosaltres, però allà hi ha pàrquing, sí que, però bé, molt
també
bé.
També es pot venir en metro, per això.
I tant, d'això en parlarem. De seguida en parlem de tot això, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-490-26-29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de Cat Salut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93-490-26-29.
Muica, la artista multidisciplinar y multipremiada, actuará en Barcelona el 5 de noviembre. Su música traspasa fronteras y abraza casi todos los géneros musicales. Y podrás disfrutar de ella acompañada por Kiko Navarro en la sala Paralel 62. Entradas a la venta en festival-mileni.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no. Con
lo que... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Escuchas a Expósito porque...
siempre está donde ocurren las cosas.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania.
Sobre el terreno.
Estamos en una ciudad que se llama Hamid-Mid, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
Viviendo
estamos
lo que pasa como... en primera persona.
Y estoy ahora mismo en una plaza en Marrakech. Reparten comida, leche, agua. Hay auténticas batallas. Si se oyen gritos de fondo es que la gente se...
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem a l'edició en directe des de l'edició del vinil a Barcelona New Economy Week fins a demà, dia 5 d'octubre, així que ja fins i tot ja podem treure, podrem... que ha fet ja una mitja valoració de com van les coses, no? Però segurament li preguntarem sobre això. Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, què tal, com estàs?
La veritat és que molt bé i
benvingut
molt content.
A casa teva, benvingut a casa teva.
Molt bé i molt content pel viniu i per estar aquí amb vosaltres.
D'entrada, jo et felicitava al principi perquè aquest edifici, el The Factory, si em permets, començarem parlant del The Factory, que és on estem fent precisament en directe el programa, ha estat reconegut com la millor iniciativa empresarial d'Espanya fa dos dies. Felicitats.
Moltes gràcies. I algun altre premi que també està sobrevolant i que encara no podem comentar, però la veritat és que...
No em diguis edifici... això. És que si em dius
sí,
això,
però...
m'estàs obligant a preguntar-te.
Ja... I m'estàs obligant a que no et pugui contestar.
I clar, és que em deixes l'esquer allà i dic, ostres, m'obligues a que digui
no,
quin premi
perquè,
són?
No, perquè és allò que et fan una trucada, escolta, no li diguis a ningú perquè encara no ho hem comunicat. Jo sé, no ho tornaré a fer.
Vale, no ho facis perquè m'obligues, he de fer-ho. Tinc l'obligació de preguntar-te.
Però el The Factory forma part ja del que és el sistema de la nova indústria de la ciutat de Barcelona. I hi ha un tema molt fonamental, molt important, que és és a dir, la imatge, diguem-ne, des del punt de vista arquitectònic de l'edifici, que és un edifici molt singular i que ja hauria de formar part de l'skyline de la ciutat, però és que, a més, el que passa aquí dins és molt important. Tenim més de 30 empreses que estan aquí treballant amb Indústria 4.0. Tant la suma de la singularitat arquitectònica amb la singularitat del que passa aquí i la relació entre totes aquestes empreses, doncs és evident que es mereix molts premis, alguns que ja s'han dit i alguns altres que...
Que no pots dir. Bé, en aquest cas, jo abans estava comentant de com va néixer el vinil, no? Que va néixer en un concepte molt inusual d'una pandèmia que ningú s'esperava, amb un repte davant important. I mira on estem ara, vull dir, que sembla que aquella idea que semblava dir és a veure què passa, fem-ho, a veure on arribem, però, ostres, el port està molt bé, no?
No, la veritat és que ja volíem arribar molt lluny, des del principi, perquè nosaltres vam decidir que el Viniu no era una cosa que era per sortir del pas durant una pandèmia. No ens podíem veure, no ens podíem ajuntar perquè hi havia un virus que l'economia anava malament, també, tot això. I vam dir, escolta, doncs, ja que està passant tot això, anem a evolucionar el sistema d'organització d'esdeveniments. I per això va néixer el Viniu, un esdeveniment híbrid, presencial i digital també, però amb la voluntat de continuar, de ser permanent, diguem-ne, al llarg dels anys. I aquesta quarta edició és una demostració d'això, que és un esdeveniment que no només, diguem-ne, tendeix allò a anar-se apagant, sinó està justament el contrari, que va creixent, que cada vegada hi ha més gent interessada i que per primera vegada vam fer aquí en el Altifactory, estem al polígon industrial. I la gent ve cada vegada més presencialment i la gent ve satisfeta perquè, bueno, perquè està en aquest edifici i perquè passa, i perquè el que passa dins és alguna cosa que els interessa.
I a més, parlem ja no de futur, quan parlem de la nova economia, no sé si ja nova economia és economia del present més que futura. Possiblement un dels reptes és la descarbonització, que és un dels que del tema que toca en qüestió d'economia, no? Que no sigui contaminant. Això a vegades em sembla tan difícil, Pere.
És molt difícil, però sí, en aquest debat l'hem tingut, això de si la nova economia ja és l'economia que tenim no, o la...
És com quan parlem de noves tecnologies i ensenyes el WhatsApp. Bueno, vamos a ver, el WhatsApp ja fins i tot és antic.
La descarbonització, com tu dius, però també, si parlem de l'aplicació general dels objectius de desenvolupament sostenible, que hi ha la sostenibilitat a nivell general, però també hi ha el tema del treball decent, hi ha el tema de les aigües, hi ha el tema de la indústria, diguem-ne, de la nova indústria, hi ha el tema de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, tot això, no? Mm-hmm. Això és el món que es dibuixa pel present i sobretot pel futur. I, per tant, hi ha una cosa que nosaltres mirem amb optimisme, que és que les empreses, les que tenim aquí, les noves i algunes que ja són grans i que són de més anys, s'estan adaptant molt, molt en aquesta nova realitat. Fa uns anys això de la descarbonització, la sostenibilitat, era com una espècie de càstig que els hi queia a sobre, no?
Sí,
en forma de despesa extra. Ara no, ara és una oportunitat. La reputació de les empreses també es medeix per la seva solidaritat, responsabilitat social corporativa, per la seva sostenibilitat, perquè no contaminen, i fixa't que la publicitat ja cada vegada apareix més, una empresa socialment responsable, ecològicament sostenible, fins i tot hi ha marques de llet i de productes benestar animal, tot això. Bueno, doncs això és un valor afegit, i això vol dir que hi ha les empreses, les que neixen, ja neixen amb això de sèrie, i les altres s'han d'adaptar, perquè si no s'adapten acabaran morint.
És un dels temes que sempre han estat present, i en aquest vinil també estaran presents. Sé que això tanca demà, però quina valoració pots fer ja? Ja ho has dit abans, un èxit, no?
Sí, però t'haig de contradir. Això no tanca demà, bueno, això no tanca mai.
Vale, vols jugar, vale.
No, ara en sèrio, els continguts...
El The Factory no tanca mai, això segur.
No, el The Factory no tanca mai, però el Viniu tampoc. No, perquè els continguts estan penjats a les xarxes.
Ah.
I això vol dir que demà tanca, és evident, l'esdeveniment dura el que dura, però la gent pot consultar aquests continguts al llarg de tot l'any. Ara, de totes maneres, clar, el que està passant aquí és una experiència, perquè també tenim parlem de salut, parlem de sostenibilitat, parlem de mobilitat, de PropTech, de tot això, molt bé. Però a més també tenim una vertical que és l'experiencial. Tenim gastronomia, tenim música, tenim cultura, tenim... I tot això s'ha de viure, i si es vol viure s'ha de venir aquí.
El directe és el directe.
Exacte, el directe és el més directe. Important, no? I venir en aquest edifici, entrar en aquest edifici, relacionar-se amb totes les persones que estan aquí i participar a les activitats, això és fonamental.
Llavors estem parlant d'èxit.
Estem parlant clarament d'èxit.
I cap a l'any que ve, què pensem? Quins futurs hi ha davant de tot això?
Bé, hem parlat d'alguns temes. La veritat és que el model funciona, i funciona molt bé, i hem de veure també, a partir de demà passat, començarem a pensar el de l'any que ve. No serà igual que el d'aquest any, segurament, perquè el Viniu és com un organisme viu, va evolucionant amb la societat. Per exemple, l'any passat no teníem la vertical de salut.
Aquest any sí.
Aquest any la tenim. Per què? Perquè la salut és molt important per tots nosaltres, evident. Escolta, quan estàs sa, estàs bé, no? Però la salut és important, però també com una part de la nova economia. La salut fins ara, fins fa poc, s'havia entès com la cura de les malalties, no? Però ara s'entén també com la prevenció de les malalties i com la garantia de viure amb qualitat de vida des del punt de vista, diguem-ne, de la nostra salut física i mental, també, no ho oblidem.
I tant, sí, sí.
Doncs, bueno, apareixen noves aplicacions, apareixen noves activitats econòmiques, aquesta nova economia que té que veure amb la cura de les malalties, que evoluciona molt ràpidament, però també amb la prevenció i amb el manteniment d'una salut, diguem-ne, una bona salut al llarg de la vida de les persones.
El Viniu sempre s'ha tingut molt en compte, evidentment, les noves tecnologies. I quan parlo de nova tecnologia, parlo de la IA, de la intel·ligència artificial, que ja és un present. Me la jugo que l'any que ve serà paper protagonista.
Doncs,
he fet un crit al cel,
ara. Com t'he dit que... he dit que començàvem a pensar-ho a partir de demà passat.
Vale.
Però aquesta és una proposta que m'agrada molt.
Home, ja en empreses perquè... està aquesta por de llocs de feina que desapareixen perquè renoven nous llocs de feina. És tot un repte, tot això, implicat a les
tenim
empreses.
Tenim els guionistes a Hollywood que estaven en vaga justament pel perill aquest de la intel·ligència
artificial. El ChatGPT el carrega el dimoni, ja t'ho dic.
Doncs hem de saber aprofitar les coses bones que porta la intel·ligència artificial, perquè això és com el dia. Cada dia surt el sol. Sí, no podem dir, no, que no surti, no. Cada dia surt. I això està aquí. I això hem de poder aprofitar les coses bones que té de la intel·ligència artificial, sobretot lligada amb la intel·ligència natural.
És a dir, bàsicament, ha d'anar agafada de la mà.
Els valors de les persones, allò que ens fa que siguem solidaris, això que ens fa que intentem construir una societat millor, ha d'anar lligada a aquesta intel·ligència artificial. Però és una bona proposta de cara a l'any que ve, perquè fixa't que l'any passat no es parlava. Ja existia la intel·ligència artificial.
Sí, però no tant.
Però no
hi ha un tsunami, ara.
No se'n parlava, doncs. Accepto la teva proposta i gairebé podríem dir que l'any que ve tindrem intel·ligència artificial i tu, doncs, podràs presentar la primera...
Mira, molt bé, mira, t'ho agraeixo, eh? Bé, la darrera pregunta que et faig és sobre l'ampliació, perquè... No sé si puc parlar d'això, crec que sí, perquè la Blanca ja m'ho va explicar, que ampliareu totes aquestes instal·lacions, no? Quan comença tot això?
Si la directora ja ho ha explicat, ja... No, la veritat és que estem molt contents de com està funcionant aquesta primera fase del D-Factory. Són 17.000 metres quadrats, són més de 30 empreses, estem al 80% d'ocupació. Les empreses estan contentes d'estar aquí perquè els serveix per col·laborar, els serveix també com a imatge, i estem preveient ja fer la segona fase. Amb la segona fase tindrem 100.000 metres quadrats d'indústria 4.0, sensòrica, robòtica, intel·ligència artificial, internet de les coses, impressió 3D, etc. I volem que això sigui, ja és un referent internacional, però volem que sigui un dels centres mundials d'indústria 4.0 i que això estigui a Barcelona.
Doncs, senyor Pere Navarro, delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, escolta'm, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-me.
Un plaer. Doncs de seguida ja començarem a parlar amb diferents empreses que estan aquí presents al Viniu i totes les relacionades amb aquesta nova economia que aquí entraran al debat. És ja nova o ja és preeconomia present? D'això igual hauríem de present nova economia del Viniu, en aquest cas. En parlarem de seguida. Aquí, a Herrera, COPE Catalunya y Andorra.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños. Y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Con la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici, incluso ese bolso que tanto te gusta.
Esto sí que es total.
Financiación total del Corte Inglés. Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más en tienda web y app.
Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Una de les empreses que està aquí al Veniu és l'empresa Hubmaster. Què és l'empresa Hubmaster? Doncs es tracta d'emmagatzemar coses. Vull dir, emmagatzemar coses, perdoneu que ho digui tan genèricament, perquè seria així per entendre-ho tots, no? Emmagatzemem coses de forma automàtica. Seria una descripció molt genèrica, però crec que ens posen al camí. De totes maneres, si m'equivoco, tenim aquí el Mario Sánchez, de Hubmaster. Hola, Mario, benvingut.
Hola, bon dia, com estem?
M'he equivocat. No. En la descripció genèrica?
Perfecte, perfecte, correcte. Nosaltres ens enfoquem al que és el moviment de càrregues en magatzems. És una problemàtica que totes les empreses s'hi troben, no? Tothom té un magatzem, tothom té que moure càrregues, i nosaltres, doncs, bueno, des de fa anys ens dediquem en aquest tema, no? Moure càrregues, palets, automàticament.
La qüestió és, i com funciona això? Com és el sistema?
Sí, nosaltres tenim una tipologia de grues, que són unes grues, imagina't, molt grans, no? Que són una mena de robots que el que fan és, de manera automàtica i via software, doncs gestionem càrregues en alçada. És una tipologia, hi ha diverses maneres de moure càrregues de magatzems, aquesta és una, és un tipus de grues que ens movem en passadissos molt estrets, de manera molt efectiva, i d'una manera pues molt intel·ligent, no? Una gestió automàtica de les càrregues, per treure el màxim profit a la teva activitat logística, no?
Clar.
I aleshores, doncs, bueno, és una manera de fer les empreses més efectives, no?
D'acord. Bé, heu estat aquí al Veniu i avui què heu fet aquí exactament? Com us heu encaixat aquí?
Doncs, bueno, mira, nosaltres estem en base aquí, de fet estem a l'edifici, estem aquí al The Factory i tenim un...
Una de les empreses que esteu aquí.
Correcte, nosaltres estem aquí de continu, és a dir, no només aquesta setmana, sinó de continu.
De continu, ja coneixeu l'edifici com la...
Exacte, ja coneixem tots els secrets, sí. Realment, molt contents en aquest edifici. Estem aquí al The Factory, estem aquí en base, tenim tot el nostre equip de desenvolupament, d'enginyeria, tenim enginyers de software, enginyers d'automatització, enginyers mecànics, estructurals, i estem aquí establerts, òbviament, aquesta setmana a tope, no? Amb el Veniu, no?
Suposo que habitualment un dia de cada dia no hi ha tanta gentada, no?
Bueno, cada vegada hi ha més gent, cada vegada s'està, exacte, en l'ecosistema, cada vegada hi ha més empreses, sí que és cert que molta gent estem treballa encara en remot, molta gent que estem treballant al sector d'automatització i de tecnologia, doncs, bueno, molts temes de software i a més, doncs, hi ha molta gent que treballa a distància, no? Però aquí és un centre, en aquest edifici, molt interessant perquè ens permet, doncs, estar en un ecosistema on veiem més empreses que estan fent coses, doncs, paral·leles a nosaltres i on s'estableixen, doncs, bueno, sinergies, no? Aleshores, contents.
Contents. Avui sí. Heu fet cap presentació, cap història? Avui quina activitat heu tingut aquí al Veniu?
Bueno, estem fent presentacions amb persones que tenen interès, que ens veuen, veuen Hubmaster i diuen, ostres, què feu, no? I aleshores, doncs, sí, tenim doncs, una mica d'uns renderitzats on mostrem com funcionen aquestes grues en aquests magatzems, no? Treballem internacionalment amb moltes moltes empreses i molts sectors, no? I bueno, sí, anem veient doncs realment un interès molt gran aquí, no? I aleshores pues això és definitiu.
Al final el futur va cap aquí, no? Perquè si s'ha de moure tot aquestes tones de càrrega, vull dir, l'efectivitat, sí, la rapidesa ha de ser essencial, davant de tot. En un món que cada cop et demanen les coses d'avui per demà.
Correcte, no? Pràcticament l'abast és multiindustrial, no? Amb molts sectors diferents. Sens dubte, després de la pandèmia ha sigut un boom. Tothom s'ha donat compte, doncs, que cal mantenir-se operatiu.
És curiós com la pandèmia marca una frontera i un abans i un després,
Realment sí.
Tres anys després encara estem parlant de tot això.
Realment sí, i jo crec que també s'està perdent una mica aquesta por, no?, de que l'automatització pues perdre de llocs de treball, no?
Mira, és un bon què, perquè hi ha molt... Sí. És veritat que entre això i la intel·ligència artificial tothom, sí, té les orelles aixecades.
És correcte, no? Tot canvi tecnològic presenta disrupcions socials, no? Però actualment jo crec que aquesta tecnologia realment ve una mica motivada per la situació social, no? En el qual, doncs, realment hi ha falta mà d'obra, la gent cada vegada té interès en especialitzar-se més, en treballar en treballs de més valor afegit, no? I aleshores, clar, les indústries es troben en aquesta problemàtica, que no troben mà d'obra, no?, per treballar en segons quines feines que poden ser més rutinàries, no? Aquí és on nosaltres aportem valor, aquí és on nosaltres aportem, doncs, aquesta ajuda a les empreses perquè realment es puguin continuar operant, no?, en totes condicions, no?
De fet, és això, bàsicament, no? És veritat que una tecnologia, quan entra, és disruptiva, sobretot quan parlem de llocs de feina, doncs és molt disruptiva socialment, crea molta alarma, sí, però se'ns oblida que també pots crear altre tipus de llocs de feina, si no més. És una qüestió de... A veure si la paraula seria reciclatge o resiliència. No sé quina seria la paraula exacta aquí, no?
Sí.
Que ens tocaria. D'aquestes famoses...
Sí, aviam. Exacte. A veure, d'alguna manera, el que les empreses cerquen és mantenir-se operatives i productives per poder crear llocs de treball. No es tracta de destruir llocs de treball, sinó de ser més efectius per tenir més treball, poder oferir més treball en general, no? Aleshores... Doncs nosaltres estem amb aquesta temàtica i com dic, és una problemàtica mundial. Treballem, doncs, per Europa i Estats Units, estem realment treballant amb projectes de moltes indústries i tothom té la mateixa problemàtica, no? Tothom vol ser més efectiu per poder abarcar més negoci, i realment el que estem veient és que moltes empreses el que dediquen és després molt personal, que abans eren més d'una manera era més tasques més rutinàries a unes tasques de més valor afegit, no?
Doncs Mario Sánchez de Hubmaster, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions que s'has donat aquí, i estàs content amb l'edifici? Perquè el Pere Navarro està... Diu, l'edifici avui les empreses estan contentes, ara que no està davant.
Fantàstic, sí. No, m'estan torçant el braç per aquí. No, realment estem molt contents, realment. Crec que val la pena que vingueu a veure-ho.
És magnífic l'edifici.
Crec que val la pena que vingueu a veure, i crec que els plans d'expansió també són molt positius, i si veniu, doncs, veureu un munt d'empreses d'aquest sector, i nosaltres, doncs, estarem encantats de rebre-us i mostrar-vos per aquí, no? Jo crec que us agradarà.
Mario, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt amable a vosaltres,
que
gràcies.
Un bon dia.
Gràcies, igualment.
Doncs deixem el Mario Sánchez que vagi a fer feina, que li toca, l'hem raptat una mica perquè es parli d'aquesta automatització a l'hora de moure càrregues i precisament abordant una d'aquestes problemàtiques que porten totes les tecnologies, no?, quan s'apliquen les automatitzacions, que és socialment, sempre s'aixeca les orelles, però això va passar sempre que una nova tecnologia ha entrat, quan es va electrificar, quan el carbó va desapareixent, quan no sé si quan la roda es va inventar, penso que vaig massa enrere, però possiblement també va canviar molt la societat. Sobretot, hi ha una molt, molt propera que tenim tots, no? Parlem d'internet, parlem de ChatGPT i parlem de l'intel·ligència artificial, que seria el següent repte. Doncs estem a punt d'arribar a la una del migdia. Recordeu que totes les xerrades que tenim aquí al programa després les podeu tornar a sentir recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Tancarem enrere des de Cope Catalunya i Andorra, obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra, i tindrem uns quants temes més que xerrar des d'aquí, des del Viniu. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.